Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Estimades i estimats, va tot bé? Així ho desitjo i espero. Fixeu-vos bé que ja estem començant un altre mes. Això fa com vertigen, eh? Aquest és ja el primer programa de març i ben aviat entrarem a la primavera. Més solet i flors per tot arreu, amb ganes d'aprofitar el bon temps i passar cada cop més temps a l'exterior. Però els dijous a les 8 de la tarda heu d'estar dins de casa, eh? Per sentir, parlem d'òpera pel mitjà que sigui, encara que també val portar uns bons auriculars d'aquells sense fils i sentir-ho al carrer a través del telèfon, el que no es pugui fer avui en dia, eh? Que sí? Toni González, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al programa número 596. Suposo que no us era desconeguda del tot aquesta música que acabem de sentir, oi que no? Encara que el programa d'avui, com a primer del mes de març, és un d'aquells que serveix per descobrir òperes que coneixem poc, l'obertura ha esdevingut més popular com a peça de concert que l'òpera en si, per molt que aquesta hagi esdevingut la més famosa del seu autor i pràcticament l'única per la qual és recordat avui en dia. Us dic ja quina òpera és. Die Lustigen Weiber von Windsor, Les alegres casades de Windsor, òpera fantàstico-còmica en tres actes, un singspiel amb diàlegs parlats, amb llibret de Salomon Hermann von Mosenthal, basat en la comèdia del mateix nom de William Shakespeare. L'autor de la música és Carl Otto Nicolai, més conegut simplement com a Otto Nicolai, i la data de l'estrena el 9 de març de 1849 en el Königliches Opernhaus de Berlín, teatre conegut avui en dia com a Staatsoper Unter den Linden, el teatre més històric de la capital alemanya. És clarament una òpera a descobrir, doncs, en el nostre teatre de referència. El Liceu només s'ha fet en dues ocasions, 5 funcions cantades en italià el 1905 i 3 el 1962. La versió de l'obertura que hem sentit anava a càrrec de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Bavaresa sota la batuta de Rafael Kubelik. Abans de començar a explicar-vos els detalls, us diré quin enregistrament sentirem del segell Decca i que data del 1977. Juntament amb l'orquestra ja esmentada hi trobem el seu cor i els solistes són Karl Riederbusch, baix, és Sir John Falstaff. Herr Flut, l'equivalent alemany de Mr. Ford, baríton és Wolfgang Brendel. Herr Reich, l'equivalent de Mr. Page, baix, baríton és Alexander Malta. Fenton, tenor és Claes Anjo. Sperlich, l'equivalent de l'Slender de Shakespeare, tenor és Heinz Ednik. El Dr. Caius, baix, és Alfred Schrammig. Frau Flut, Alice Ford, soprano, és Helen Donat. Frau Reich, la Meg Page, mezzo-soprano, és Trudelisa Schmidt. I la soprano Lilian Sukis és Anna Reich. I abans d'anar endavant sentirem una mica de música que és del primer acte, So Get in the Hinein, Mein Liebes Schwiegersohn. Entra, doncs, estimat gendre, amb Herr Reich, Sperlich, Dr. Caius i Fenton, però que en realitat i de seguida acaba sent un extens duo entre aquest últim i Reich.
Hinein, mein lieber Schwiegersohn, ich werde bald euch folgen.
O süße Anna!
Schwiegersohn, Schwiegersohn, warte mal wie, nun seid ihr nicht so weit, ich werde bringen uns hier was es fertig, und die wollen selbst bis sie zu laben Anna, das wäre nicht alle toll. Der Fränkische Puterer. Doch was begehret ihr von mir, Herr Fenton?
Eure Tochter!
Meine Tochter!
Anna, der mein ganzes Herz gehört.
Hat man so was je gehört, dass ein Haben ist wie dieser, eine Verband begehrt?
Mein Vermögen ist bescheiden.
Ich weiß es sehr bescheiden.
Doch ich liebe mit uns beiden, und ich habe Kraft und Fleiß.
Alles
ja, ich habe Kraft und Fleiß.
Alles recht, doch ist die Schuld. Alles recht, doch ist sie schon.
Glaubt, ich liebe treu und ehrlich.
Ah, da ist doch Junker Sperlich, ganz ein anderer Schwiegersohn.
Oh, hört mich! Wenn eure Seele je empfunden, der Liebe
Yeah.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Otto Nikolai va néixer a Königsberg, la capital de la Prússia Oriental, avui en dia Kaliningrad, a Rússia, el 9 de juny de 1810, primogènit dels seus pares, que es varen separar aviat, i el nen fou enviat d'entrada amb uns pares adoptius, una família de fabricants de pianos. De vegades també vivia amb el seu oncle Ehrenfried. El pare es va tornar a casar i el noi va tornar a la família, que es va ampliar el 1826, amb el naixement de la seva germanastra Cassandra. Les primeres lliçons de música les va rebre del seu pare, que era un dèspota, i volia aconseguir, fins i tot amb mals tractes, que el nen esdevingués un prodigi per fer-se ric ell. Finalment es va poder escapar de la casa familiar i fou acollit per un militar que el va tractar com un fill i el va enviar a estudiar a Berlín, on als 20 anys es va incorporar a l'Acadèmia de Cant. Fou a Berlín on va completar els seus estudis. El 1833 va sol·licitar la plaça d'organista de la capella de l'ambaixada de Prússia a Roma, plaça que li fou atorgada. Com la majoria dels compositors alemanys de l'època, Nikolai tenia en poca consideració l'òpera italiana, però a través de les seves cartes escrites des d'Itàlia es documenta com gradualment va anar canviant la seva opinió, tot experimentant el gran impacte emocional que tenia aquest tipus de música en el públic italià. A Roma va aprendre també lliçons de músics italians, implicant-se a fons en l'estudi de les obres de Palestrina i altres mestres italians antics. El 1836 va deixar el seu càrrec musical a l'ambaixada i va viatjar pel nord d'Itàlia, entrant en contacte amb Donizetti i Mercadante i provant la composició d'òperes italianes. I ara sentirem un altre fragment de la nostra òpera d'avui, que és també de l'acte primer, l'ària de Frau Flut, Nun eilt herbei Witz, afanya't, enginy.
Mein Ritter,
El 1837 se'n va cap a Viena com a director del Teatre de la Porta de Caríntia, però el 1838 torna a Itàlia per dedicar-se novament a la composició d'òperes. L'11 de febrer de 1840 estrena Il Templario en el Teatre Regio de Turí, òpera inspirada en la novel·la de Walter Scott, Ivanhoe, que va esdevenir un èxit mundial, arribant de seguida a Gènova, Milà i Trieste, i l'any següent a Venècia, Viena i Barcelona, entre d'altres ciutats. Fou una de les òperes italianes d'aquell període més ben rebudes i d'èxit més perllongats, però tal com va pujar al capdamunt, fou oblidada, sobretot després de la mort del compositor. Sigui com sigui, l'èxit d'Il Templario li va reportar més encàrrecs. Un d'ells fou el de Il Proscritto per a l'Scala, però un problema sentimental amb la soprano Erminia Frazzolini el va deixar desolat i quan li van proposar dirigir el Templario a Viena, 1841, va acceptar d'immediat. L'èxit fou tal que li fou ofert el càrrec de primer director de l'òpera de la cort austríaca. Permeteu-me un petit incís per dir que posteriorment Il Proscritto a l'Scala li va proposar un altre llibret, que el compositor va refusar. Aquest llibret seria després acceptat pel jove Verdi i d'aquí en sortiria Nabucco, una òpera que coneixeu molt bé, oi que sí? Tornem al fil de la nostra història per dir que Nicolai va dubtar inicialment si assumir el càrrec a Viena, doncs hi havia acceptat un altre encàrrec per Turí per la tardor de 1841, però al final es va decidir per agafar la posició a Viena, més segura econòmicament. El 1842, a la capital d'Àustria, va fundar els concerts filarmònics, formant el que en va dir una acadèmia filarmònica, la primera orquestra professional de Viena, independent de les orquestres estables dels teatres. Nicolai la va presentar com a composta per tots els membres de l'Orquestra del Teatre de la Cort Imperial. Aquest és l'origen de l'Orquestra Filarmònica de Viena, les regles de la qual es van establir en aquell mateix moment. Recordem, per exemple, que només poden formar part de la filarmònica els músics procedents de l'orquestra de l'òpera. I ara sentirem, ja de l'acte segon, la cançó de veure, Als be blind, klein under mutter brust, de petit en el pit de la meva mare, a càrrec de Sir John Falstaff i el cor.
Als be blind, klein under mutter brust, o pensa bei Regen und Wind. Da war der Seg zu meine Lust, denn der Regen, der regnet jeglichen Tag. Komm, braune Hände her, reich mir die Kanne her, füll mir den Schlauch. Lass mir der Kehle brand, trinken ist keine Scham. Bacchus trank auch. Ja, Bacchus trank auch. Nun Impositur, haltet euch breit. Macht die Kehlen weit.
Weit.
Eins, zwei und
drei.
Es geht nicht mehr.
Wahrhaftig, der Kerl ist schon hin. Tragt ihn hinaus und legt ihn auf den Rasen.
Sie trugen einen Kind, der kam, bis das man bei der Bibel sah. Und Markus gab ihm Sanken und schlaf aus, du arme Zecken und schlaf aus, du
mein Freund, kannst du noch?
Ich kann noch.
Ja, das sehe ich. Also gut, dann noch eine Kanne. Hier haben noch viele Kannen Platz. Und als ich vertreten die Kinder zu, oh, Wasser bei Regen und Wind. Da schlossen die Mädel sich vor mir zu, denn der Regen, der regnet jeglichen Tag. Und ist die Tasche leer und wird die Flasche leer, kommt, wirfe raus. Glück ist ein schneller Gast, der es bei Schopfe fasst. Ja, Kerl, du singst ja falsch wie ein Rabe. Halt doch wenigstens den Takt dazu. Nur die Positur. Haltet euch bereit.
Bereit.
Macht die Kehle weit.
Bereit.
Eins, zwei und drei.
El seu càrrec a Viena l'obligava a compondre noves òperes. Va estar força temps buscant un llibret adequat, cosa no gens fàcil aleshores. Finalment, el que va decidir fou revisar l'òpera Il Proscritto, començant el projecte com una simple traducció del llibret a l'alemany, però va acabar fent una exhaustiva relaboració de l'òpera que es va dir en alemany Die Heimkehr des Verbannten, o sigui, el retorn de l'exiliat, que es va estrenar el 3 de febrer de 1845, i va obtenir un gran èxit a Viena. El mateix Berlioz va conèixer aquesta òpera i gràcies a ella va comptar Nicolai entre els grans compositors d'òpera del seu temps. Venint de Berlioz, l'etern insatisfet, això era un grandíssim elogi. Després, arrel d'una sèrie d'obres, una d'elles dedicada al rei Frederic Guillem IV de Prússia i una altra per a la commemoració del 300 aniversari de la Universitat de la seva natal Königsberg, van afermar les relacions amb el seu país d'origen. A causa d'una disputa amb Carlo Balocchino, l'empresari del Teatre de la Porta de Caríntia, Nicolai no li fou renovat el contracte com a director musical del teatre, així que va fer les maletes i es va dirigir a Berlín el 1847, on fou nomenat mestre de la capella de la catedral. L'esclat de la Revolució de 1848 va causar problemes a la seva feina i va impedir la primera actuació sota la seva direcció. Permeteu-me ara que sentim una mica més de música de les Alegres Casades de Windsor i serà de l'acte segon l'ària de Fenton, amb intervenció també d'Sperlich i Caius. Orch die Lerche singt im Hain. Escolta, la losa canta a l'arbreda. Oh. Tot plegat va fer que no s'establís a Berlín fins al 1849. Fou a principis d'aquest any, el 9 de març, que es va estrenar a la capital prussiana l'òpera que avui ens ocupa, The Lustigen Weiber von Windsor, pràcticament l'única per la que se'l recorda avui en dia. Ell hauria volgut presentar abans una nova revisió del proscrito, anomenada en aquesta ocasió l'exiliat. Però aquesta no es representaria fins a la tardor, en una gala en honor a l'aniversari de la reina, de manera molt retallada amb alguns passatges que el compositor havia creat per a Berlín, eliminats. Entremig, Otto Nicolai va morir molt prematurament, i això fou l'11 de maig de 1849. La causa, ben estúpida, va patir una caiguda que li va suposar un fort cop al cap, el qual li va provocar una hemorràgia cerebral. Això fou tan sols dos dies després d'haver estat nomenat Kapellmeister de l'Òpera Reial i el mateix dia en què havia estat elegit membre de ple dret de la Reial Acadèmia Prussiana de les Arts, notícia que no li va poder arribar. Només tenia 38 anys.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
The Lustigen Weiber von Windsor és una de les diverses adaptacions que es van fer d'aquesta famosa comèdia de William Shakespeare. Ja fa temps van fer una sèrie sobre les òperes inspirades en l'obra del gran dramaturg anglès i sobre aquesta comèdia en van fer tot un programa sencer. Varen parlar de Falstaff, les versions de Salieri, Balfe i Verdi, que és la més coneguda de totes, l'òpera de Nicolai i també de Sir John in Love de Ralph Vaughan Williams. De totes elles destaquem el Falstaff de Verdi. Sens dubte, per mi una de les millors òperes de tota la història. La versió de Nicolai, amb llibret de Salomon Hermann von Mosenthal, és més fidel a l'obra de Shakespeare que no pas la de Verdi. Alguns personatges són diferents i destaquem que els matrimonis burgesos de Windsor porten noms alemanys. Així, els Fort aquí són els Flut i els Page, el marit no surt a Verdi, recordem-ho, són els Reich. Nicolai va treballar en aquesta òpera des de l'any 1845 quan estava a la capital austríaca. L'òpera de la cort de Viena no la va acceptar, sent aquest també un dels motius que el van portar a deixar aquesta ciutat per Berlín. L'estrena fou l'últim triomf del compositor que, com us he dit, va morir tan sols dos mesos després. El llibret de Mosenthal, aleshores un jove de poc més de 20 anys, és poètic i encantador, però li manca la profunditat del llibret de Boito per Verdi. Lògicament, aquest no hagués encaixat aleshores, no endebades, 44 anys separen amb dues òperes i l'estil de l'òpera còmica romàntica alemanya és quelcom molt diferent de la italiana. La diferència del Falstaff de Nicolai amb el de Verdi i el del mateix Shakespeare és que és una figura completament ridícula. Els diàlegs parlats, recordeu que estem davant un singspiel, no són gaire extensos i les escenes són divertides amb el necessari punt de lirisme. Sentim una mica més de música. Anem ja a l'acte tercer amb una ària de Frau Reich. Vom Jäger Herne die Mär ist alt, el vell conte del caçador Herne.
Nacht aus, Nacht ein, bis zum Morgenschein.
Parlem d'òpera.
Estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, anem, si us sembla, a explicar l'argument d'aquesta òpera d'Illustin and Fiber von Windsor, Doctor Nicolai. Acte primer. Sir John Falstaff passa per moments difícils pel que fa a la seva economia i tem que el seu estil de vida desenfrenat se'n vagi en orris, a no ser que trobi de manera urgent una manera de generar ingressos. La seva gran idea és seduir dues senyores burgeses de Windsor, les senyores Flood i Reich, que tenen marits rics, enviant-li sengles cartes d'amor idèntiques. I així comença la primera escena de l'acte primer amb les dues dones llegint les cartes. D'entrada s'indignen, però en veure el motiu que hi ha al darrere, decideixen seguir el joc del greixó Sir John per tal de donar-li una lliçó. Planeixen afavorir els seus designis, però dirigint al mateix temps les ires dels seus marits cap a ell, tot convertint-lo en públic objecte de mofa. I així d'entrada, Falstaff és convidat l'endemà a casa de la senyora Flood amb la garantia que el marit estarà absent. Quan les dues dones surten d'escena, entre Reich amb els tres pretendents de la seva filla Anna, Sperlich, un ric terratinent, el ridícul doctor Caius, un metge francès, i Fenton, un noi pobre. Reich ja ha promès la filla Sperlich, mentre que la seva dona prefereix el doctor Caius, però la noia només estima Fenton, a qui el pare considera indigne de la seva filla. A la segona escena del primer acte som a casa dels Flood, on la senyora espera l'arribada de Falstaff. Ella està completament desenganyada dels homes, però fingeix respondre als seus requeriments. Truquen a la porta i la dona rep Falstaff amb coqueteria. Ell comença les seves insinuacions animat per la senyora Flood, però aviat és interromput per un soroll i s'amaga darrere un paravent. La senyora Reich entra tot esverada dient que Flood ve de camí per matar l'amant de la seva dona. Val a dir que les dones s'han assegurat que ell sàpiga de la cita com a càstig a la seva gelosia. Amaguen Falstaff dins del cistell de la roba bruta i mentre Flood i els seus acompanyants el busquen, uns criats llencen el contingut del cistell al riu. La senyora renya el marit, que resta perplex i avergonyit, però que decideix visitar Falstaff disfressat per esbrinar que hi ha de tot plegat. I ara sentirem el bonic cor del tercer acte, o Sisser Mond, o Dolça Lluna. Acte segon, l'escena primera ens trobem a la posada de la carretera on viu Falstaff, que ja està recuperat de l'ensurt del riu. Arriba Flood, sota el nom fals de Bach, i li diu que està interessat en una tal senyora Flood, i Falstaff li diu que ell ha visitat la dama en persona. Però, malgrat la interrupció del marit gelós, té intenció de tornar-hi el mateix dia. Flood, a dures penes, dissimula el seu enuig, però felicita Falstaff, perquè, diu, si aconsegueix seduir la dona, això li facilitarà les coses a ell. Anem a l'escena segona, en el jardí dels Reich, on Sperlich espera la seva enamorada Anna, però qui apareix és el doctor Caius. Sperlich s'amaga, i després arriba Fenton, de manera que Caius també s'amaga. Fenton canta una serenata a la noia, i ella apareix. Feliços intercanvien promeses de matrimoni, mentre els altres dos pretendents contemplen tota l'escena. I a la tercera escena tornem a casa dels Flood, on novament Falstaff visita la mestressa. Aviat són interromputs per la senyora Reich, que els informa que el marit ha tornat. Falstaff és disfressat de vella i Flood registra la casa de dalt a baix, segur de que Falstaff és allà, i no troba res. La senyora Reich finalment treu la corpulenta vella de l'habitació i Flood la fa fora de la casa. Acte tercer, la primera escena ens porta a casa dels Reich. Les dues dones han decidit que ha arribat el moment d'explicar tota la veritat als marits, però al mateix temps volen portar la broma una mica més enllà i castigar Falstaff definitivament pel seu deplorable comportament. Li diran que vagi al bosc de Windsor a mitjanit disfressat de l'espectral caçador Herne. Un cop allà serà atacat per un exèrcit de falses fades, elfs i follets. Serà igualment un bon escenari per celebrar el casament d'Anna Reich. El pare diu a la filla que es posi un vestit verd, perquè així Sperlich la pugui reconèixer. Però la mare li ha dit que vesteixi de vermell per tal de ser identificada per Caius. Ella, però, decideix vestir de blanc per tal que qui la reconegui sigui Fenton. A l'escena segona som al bosc a mitjanit. Arriba Falstaff disfressat amb una enorme cornamenta. Les dones van a trobar-lo i l'enreden amb moixaines, però el deixen ràpidament. Ell cau a terra i és quan fa desels i follets ballant al seu voltant. L'home està terroritzat. Anne apareix vestida de blanc representant Titània, la reina de les fades, i ordena aquestes que continuïn turmentant Falstaff, que acaba implorant pietat. Fenton arriba disfressat d'Oberon i fuig amb la seva Titània, abans no arribi el pare. Caius i Sperlich apareixen vestits respectivament de verd i vermell, amb els vestits que prèviament els hi ha enviat Anna. I s'empenyen molt quan veuen que gràcies a l'estratagema s'han promès entre ells. Les dones li expliquen tot a Falstaff, del qual esperen que hagi pres la lliçó. Fenton i Anna reapareixen i anuncien el seu matrimoni. Al final tothom es perdona mútuament i Falstaff és convidat a participar a la festa de casament. Aquí s'acaba l'òpera i també el programa d'avui. No sense abans sentir-ne el final. So hat der Schwang der fröhlichen Nacht. Així doncs, el conte de l'alegre nit, que va a càrrec de les dones. I jo us convoco per la setmana vinent. No em falleu, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.